Ens podeu escriure a donesidies@catradio.cat. També tenim un Twitter i un Instagram, @donesidies.
Yo al fin todo lo tenía y a ti todo te lo entregaba. Tú por fin me necesitabas y después no me tuviste en cuenta. Tú por mí nunca trabajabas. Me acerqué para ser la primera. Si tú a mí nunca me querías, yo porque tengo que darte perlas.
La relació que tenim les dones amb la menstruació es fabrica des de la infància. Els silencis, els falsos mites, el tabú que l'acompanya fa que moltes vegades la visquem com una condemna que es viu envoltada de dolor. Per això és tan important la feina que fan educadores com l'Anna Sàlvia. L'Anna Sàlvia és psicòloga especialitzada en educació i salut sexual i autora de llibres com El baile de la vida en las mujeres, Viaje al ciclo menstrual i La regla mola si sabes cómo funciona, que encara no podem trobar en paper, però sí en e-book. L'Anna fa cursos per a escoles i normalment treballa amb infants de 10 a 12 anys, una època on les nenes molt sovint tenen la primera regla. Què es troba?
El que em trobo és que aquestes nenes que ja estan en edat de poder tindre la primera regla, perquè la primera regla ve entre els 9 i els 16 anys, per tant ja tenen una edat en les que ho haurien de saber tot sobre la regla, els coneixements que tenen són pràcticament zero, o sigui, no saben quasi res sobre la regla, sobre els canvis a l'adolescència, és a dir, la major part de les famílies de Catalunya no estem preparant encara prou bé aquestes nenes per l'esdeveniment que estan a punt de viure.
A vegades no saben coses tan bàsiques com aquestes.
Més que no sé d'on surt la regla, el que no saben és que són forats separats, o sigui, es pensen que el pipi i la regla surten pel mateix, per la vagina. O sigui, no saben que hi ha un forat de la uretra. Això seria exactament el que passa. Llavors et poses, si em poso un tampó no podré fer pipi perquè és el mateix forat, no?
La pregunta que lògicament ens fem sentint això és que com és que al segle XXI, quan representa que estem tan alliberats en tantes qüestions, els pares encara els hi costi parlar de la menstruació?
Evidentment hi ha un tabú molt gran, però jo el que percebo és que les famílies sí que en tenen moltes ganes d'acompanyar aquestes nenes amb la seva primera regla de fer-los educació sexual. Simplement no saben com fer-ho i no li donen el valor que té, no, perquè amb ells no els hi van donar cap tipus d'educació sexual i no, ningú les va acompanyar en la seva primera regla. Llavors, ens falta coneixement i ens falta pràctica.
No és culpa de les famílies, la falta d'educació ve d'enrere. Només cal revisar com ens van parlar a nosaltres, les adultes, de la primera regla.
Si observem com tenim la primera regla les dones de la nostra cultura, ja ens està explicant el que passa. Si ningú t'ha explicat res, no t'han ensenyat mai a posar-te una compresa fins al dia que et ve la regla, has de fer com que no ha passat res, la família diu tranquil·la, aquí ho invisibilitza totalment, no? O sigui, no es dona cap educació prèvia, però també en el moment en què et ve la regla tampoc no hi ha gaire recursos perquè les mares i els pares no els tenen, no perquè no vulguin.
Per això és tan important parlar amb les criatures i explicar amb detall què significa, per què serveix la menstruació i quins canvis ocasiona a la teva vida.
L'important és explicar ben bé aquests recursos des de la gestió de la sang, com el que et deia, compreses o tots el que sigui que existeix per gestionar la sang, però també què necessites fer quan tens la regla. No pots seguir amb el teu dia a dia perquè el teu cos no està en un moment, està en un moment de recolliment en el que necessita descans, pausa, dormir més, estar més asseguda. Bueno, cadascú té unes necessitats diferents i llavors, clar, si tu segueixes en la teva vida com si no passés res, és quan comencem a tenir dolors molt grans, ens maregem, ens sentim que no són prou bones.
La societat i el món laboral no estan fets per escoltar aquestes necessitats. El capitalisme i el constant objectiu de produir sense parar fa que s'hagi masculinitzat a la dona. Què vol dir això? Doncs que la regla s'ha de controlar o directament eliminar. Si la vida ens demana que prenguem un temps i una distància, però això no serveix per fer diners, no ens interessa. Quina és la conseqüència d'aquest fet per a les dones?
Ens matxaquem, no? Perquè tocaria estar com sempre i no ho estic. Això no ens ho permetem les dones, perquè la nostra cultura ens ha dit que no ens ho podem permetre, que aquell dia no pots permetre descansar. Has d'estar sempre al 120%, no? Demostrant que ets molt millor que un home i que pots tant com un home. Això ho arrastrem des de fa 50 anys, aquest haver de demostrar que són millors, no?
Criatura captivada pel descans dominical.
Si volem educar diferent, ens hem de fer algunes preguntes com a dones.
La preguntar-nos com pot ser que estigui patint d'aquesta manera i que hagi normalitzat un dolor que no té per què ser només dolor menstrual, sinó un malestar, un cansament, una fatiga, tot aquest malestar que hi ha associat a també malestar emocional al voltant de la regla. Com pot ser que totes les dones o la majoria de les dones de la meva cultura visquem això malament i ningú ho estigui solucionant?
I em dius avui amb la cara freda i l'incendi dins.
I llavors, si ho mirem bé, el que ens adonem és que no és només la regla, sinó que són els embarassos, els parts, la lactància, la menopausa. És a dir, tot el que tenim les dones i no tenen els homes, a la nostra cultura fa mal o crea malestar o està vist com algo terrible, una, com el que deies abans, una condemna, no?, que tenim les dones i que hi hem de passar perquè, no sé, perquè som hereves d'Eva.
Aquest canvi de paradigma ha d'incloure a tots i a totes, també als nens. Els nois de la mateixa edat se'ls ha d'explicar què és la regla. Aquells nens són els homes del futur, no poden ser-ne aliens.
Tothom, menstruïs o no menstruïs, és un procés fisiològic del cos de les femelles humanes que hem de conèixer i que hem de respectar i que hem de valorar. I l'hem de treure del tabú i del fàstic i de les connotacions negatives i començar-li a donar connotacions positives, perquè realment en té moltes.
Una de les qüestions més importants a l'hora d'educar les nenes és explicar un altre relat sobre la regla. Positivitzar-la pot ser un bon camí.
És un gran regal per les dones el fet de menstruar. No és algo negatiu. El que passa és que la nostra cultura no ens dona l'educació menstrual necessària per poder-ho experimentar amb plaer i per poder-ho experimentar amb benestar. I llavors, clar, ho experimentem amb malestar i per això pensem que és algo negatiu que ens passa a les dones.
Per què ens passa això? Per què hem convertit la menstruació en un tabú? Quan és simplement quelcom fisiològic com menjar o dormir?
Com si no ens haguessin explicat res sobre com es menja. I llavors estem com si la nostra cultura tingués un tabú entorn al menjar i no sapiguéssim res ni del sistema digestiu, mengéssim mentre treballem corrents, ens agaféssim indigestions superfortes i no fóssim capaces de parlar amb ningú perquè és tabú i ningú ens donés cap indicació de que el que cal fer és menjar amb calma, tranquil·lament, agafar-te una estona, parar de treballar quan menges, que ens falten les habilitats per poder transitar aquesta experiència, que és un procés fisiològic. El que és molt important és que ens preguntem com pot ser que un procés fisiològic natural podria ser menjar, dormir, defecar, orinar, qualsevol procés fisiològic, com és que el vivim en negatiu i que fa mal, no? Això és un absurd.
Entendre el procés de la regla des de petites ajudaria a viure-la millor i amb menys dolor.
De fet, quan entens la regla, el que entens és que és el primer dia, sobretot les hores prèvies i el primer dia, és un moment en el que el teu cos es posa com a descansar, necessita com fum, apagar-se durant unes hores o un dia. I el que si t'agafa la regla en diumenge i pots fer el que vulguis, doncs la majoria de dones el que fan és descansar, dormir, tirar-se al sofà, passejar, sí? Llavors, quan les dones fem tot això, el nivell de dolor disminueix moltíssim o desapareix.
El llenguatge tampoc hi ajuda. Hem de deixar de referir-nos a la menstruació com allò, la parenta, els dies dolents i altres antigors. L'Anna Sàlvia, però, diu que el llenguatge no ho és tot.
Jo crec que el tema no és el llenguatge, sinó és el fons. O sigui, el llenguatge canvia quan canvia el fons. Llavors, aquí el problema que tenim és, fixa't, a mi les mares i les mestres em diuen és que no volem que les nenes visquin malament la seva regla. Jo els hi pregunto, i tu com vius, no? Com una mare, per exemple, tu com vius la teva regla? T'agrada menstruar? No, és una merda, no ho suporto. Bueno, doncs ja està. Aquest és el fons. Per molt que canviïs el missatge, el llenguatge que utilitzis, per molt que dissimulis, el que està mamant la teva filla des del primer dia és que la regla és una merda i així ho experimentarà el dia que li vingui.
Tota la responsabilitat tampoc pot anar per als pares. L'autora de La regla mola, si sabes com funciona, denuncia la manca d'educació sexual a les escoles. No és casualitat que no sapiguem com funciona la regla si les nenes no coneixen el seu cos.
El 99% d'escoles de Catalunya, de tot tipus, no es fa educació sexual a primària i infantil i només és obligatori a nivell de currículum fer l'assignatura Coneixement del Medi el tema reproducció humana. Llavors, dins de reproducció humana, com bé dius, No es parla del clítoris, no es parla de plaer i no es parla de quasi res del que té a veure amb les dones. Encara hi ha la idea, i això també passa a l'ESO i a batxillerat, l'enfocament que es fa de la reproducció humana, encara hi ha la idea de que els homes tenen òrgans externs i les dones tenim els òrgans interns.
No hi ha cap llibre d'escola on expliquin, per exemple, què és el clítoris.
Molt increïble que l'òrgan sexual principal de plaer de la dona, que està actiu des del naixement, vull dir que tenim ereccions de clítoris, igual que els nens tenen ereccions de penis des del naixement, i tenim moltes, és la zona del cos amb més terminacions nervioses i on hi ha més sensibilitat des del naixement, que pugui desaparèixer, no? Que aquestes nenes a 12 anys no sàpiguen de l'existència, ni la paraula la coneixen, ni coneixen l'òrgan, ni són capaces de mirar-se la vulva, perquè ja tenen el tabú de que aquesta zona del seu cos no es pot mirar. Llavors, fins i tot quan treballem amb maquetes i els hi explico i després els dic, bueno, ara comproveu, no? Que el que us he explicat no és mentida, no us he enganyat. I elles no són capaces de mirar-se, perquè ja han après que aquesta zona del seu cos, les nenes, no se la poden mirar ni se la poden tocar.
Si teniu interès per educar d'una altra manera els vostres fills i explicar-los des de ben petits què és la menstruació, podeu trobar l'Anna Sàlvia a l'Instagram o també llegir amb les vostres filles i fills qualsevol dels llibres que hem esmentat: El baile de la vida en las mujeres, Viaje al ciclo menstrual i La regla mola si sabes cómo funciona. No teniu excusa.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili.